COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dijous 26 d'octubre, el dia en què sabem que qualsevol escenari és encara possible en les properes 24 hores. DUI 155, eleccions, diàleg, potser. Hem de seguir molt a prop la compareixença d'aquest migdia de Carles Puigdemont, els plens del Parlament i del Senat. I, de fet, els moviments d'uns i altres encara no estan clars a aquesta hora. El que sí sabem és que Puigdemont no anirà al Senat finalment, o això sembla, perquè tot canvia a cada minut, i, sincerament, penso que s'ha perdut una oportunitat de poder explicar la seva posició, no només al Senat o a Rajoy, sinó a tots aquells que hi haurien estat mirant i escoltant potser per primera vegada. Em podeu dir il·lusa, naïf, el que vulgueu, però encara penso que parlant ens acabaríem entenent, i ja que parlant potser no s'escolten els uns als altres, proposo que es diguin el que s'hagin de dir amb cançons, encara que la primera que soni sigui aquesta.
Porque todo lo que piensas tú son ilusiones, son ilusiones, son ilusiones, porque todo lo que piensas tú son ilusiones.
No estaria malament, no? Un debat a cop de cançons, aquest sí que el seguiríem amb molta atenció. Però bé, posem fil a l'agulla, avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Tornarà el David Serra a parlar-nos de sèries, no sabem quina serà la seva proposta d'aquesta setmana, però el que sí sabem és que passarem també per Reus, pel Teatre Fortuny, on s'està duent a terme la marató de donació de sang. Parlarem amb el Banc de Sang i Teixits per saber com va la cosa a aquesta hora del matí i quin és el seu objectiu enguany. Els dijous saben que hi som fins a la una, just abans de les escapades de COP, mentre recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem en directe al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Son ilusiones, son ilusiones, son ilusiones.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Es manté el temps molt estable a les comarques de Tarragona, cel molt clar tot el territori a aquesta hora del matí, però encara amb intervals de núvols baixos al litoral i núvols alts a la resta. A més, és probable que encara tinguem alguns bancs de boira a l'interior i boirines a la costa. Les temperatures continuen sense canvis. S'esperen màximes de fins a 24 graus a Tarragona, 25 a Reus, al Vendrell o Gandesa i 28 a Tortosa. El vent continua suau, variable, en tendència al litoral a bufar una mica de vent de garbí.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Fins a les 9 del vespre està en marxa la marató de donació de sang al Teatre Fortuny de Reus, 14a edició ja, amb l'objectiu enguany de superar les 900 donacions de la darrera convocatòria. D'aquí uns minuts parlarem amb la directora del Banc de Sang. I obrim plana política, acord entre el govern i el Partit Socialista de Reus per possibilitar inversions per valor de 2,7 milions d'euros. Es finançaran 4 projectes. La millora del passeig de la Boca de la Mina, que suposa ja 1,7 milions d'inversió. Es reservaran també 750.000 euros per als projectes que surtin d'una proposta de pressupostos participatius. I hi haurà fons també per l'ampliació del centre de lectura, la de l'aparcament del barri Gaudí i la construcció d'una zona d'higiene per a gossos al mateix barri. Si el PSC no va donar suport als pressupostos municipals, s'ha vingut a acceptar puntualment aquest paquet d'inversions. Escoltem el regidor d'Hisenda de Reus, en Joaquim Enrec, i també el portaveu socialista a l'Ajuntament reusenc, l'Andreu Martín.
Més enllà de les discrepàncies legítimes, entenc, polítiques que puguin haver, i més enllà de la situació actual, doncs bé, doncs hi ha moments que som capaços de posar d'acord i que els interessos de la ciutat primen per damunt d'altres consideracions.
La nostra visió ha estat una visió de que hi ha projectes a la ciutat que són importants, que els hem d'assegurar que hi hagi la dotació econòmica suficient perquè no puguem tenir problemes en les subvencions. Faig un breu apunt per recordar que tenim altres projectes de ciutat com és el Pla de Barris en què necessitem, en què tenim un compromís d'altres administracions que podem perdre en la mesura en què no arribem a temps a l'hora de fer la seva execució, per tant, és important.
El projecte més destacat d'aquest acord d'inversions és la recuperació de la boca de la mina. La inversió que es preveu inclou el condicionament del passeig, el parc de les Olors, el projecte d'innovació tecnològica en el marc del Reus Smart City i també les rutes culturals. I un altre projecte encara a Reus, la futura estació de tren Bellicens, costarà entre 12 i 15 milions d'euros. S'ha fet públic ja l'estudi informatiu de l'obra, és el primer pas del projecte que hauria de ser realitat entre 2021 i 2022. Hi ha dues possibilitats de construcció que hauran d'acordar ara Generalitat i Ajuntament. La primera preveu construir dues vies laterals per l'aturada a l'estació, la segona es basa en un canvi de rasant per facilitar el trànsit de mercaderies. Es té en compte també l'adaptació de l'estació a persones amb mobilitat reduïda. La nova estació de Bellicens preveu recollir una mitjana de 3.000 passatgers al dia. En plana econòmica, la sequera reduirà a la meitat la collita d'olives al Baix Ebre i al Montsià. Una campanya que havia de resultar satisfactòria podria acabar tancant-se en termes quantitatius molt per sota del previst i arribar a nivells similars al de l'any passat, quan es van collir només unes 18.000 tones. El sector confia que la caiguda de la producció es vegi compensada per un increment de preus de l'oli que es mantenen alts des de la passada campanya. El coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre és Hilari Curto.
Per salvar la collita, en general, no serveixen, perquè ha sigut una pluja molt intensa, poc rato, per tant, el que és l'aprofitament d'esta pluja a nivell de camp ha sigut mínim. Què és el que està passant els darrers anys? Que segons quin tipus d'arbre, la reacció que pugui fer ara en aquestes pluges és que caigui l'oliva. Enguany tocava un any de bona collita, però també és cert que ja portem uns anys de sequera, la qual cosa vol dir que els arbres no vegeten el que haurien de vegetar. Els arbres estan tocats, no tenen temps de recuperar-se. Llavors, el problema, què passa? Pues que continuarà de cada any que ve.
Precisament avui, GPEC, Ecologistes de Catalunya, fa una crida d'emergència per la crisi del pantà de Siurana. Asseguren que està a punt d'entrar en fase d'emergència. Es troba al 13% de la reserva. Recorden que la Comissió de Desembassament de l'Agència Catalana de l'Aigua ha demanat no transvassar gens d'aigua de Siurana a Riu de Canyes de gener a juny de 2018. El GPEC denuncia que per haver buidat exageradament Siurana i que aquest no pugui servir aigua de boca amb qualitat als pobles de la conca natural del riu, el sistema està a punt d'entrar en emergència. També recorden que en el darrer mes, Torroja del Priorat no ha pogut subministrar aigua de boca a cases ni cellers per culpa dels metalls pesants que porta l'aigua que rep el poble des del cul del pantà. I precisament les altes temperatures de l'aigua han provocat una alta mortalitat de peixos a la zona de Riumara, del Tebre. La pujada de temperatura de l'aigua i la manca d'oxigen en una zona on l'aigua s'estanca serien les causes més probables de la mort dels animals. També al canal de rec de l'Aldea s'han trobat nombrosos peixos morts. Segons ha matisat Agricultura, la situació es va produir arran d'una llevantada fa unes dues setmanes quan es van generar basses d'aigua a la zona de la platja de Riumar. Els peixos van quedar allà atrapats i per la manca d'oxigen a l'aigua van començar a morir. El Parc Natural del Delta va fer amb maquinària pròpia dues vies fins al mar perquè els peixos poguessin escapar. Dos terços dels animals van poder retornar al mar. Els agents rurals han informat al Parc Natural de la situació. Segons fonts del departament, s'han pres ja mostres d'aigua i es farà la necròpsia a alguns exemplars de peix per esbrinar què els ha causat exactament la mort. En successos, 6 detinguts a Torreforta i Torredembarra en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la venda de droga. En el mateix operatiu s'han fet detencions a Madrid, Guipúzcoa, Àlaba, Pamplona i altres punts de Navarra. L'operació Perillant, que ha dut a terme la Guàrdia Civil, ha intervingut 56 quilos de speed, 300 grams d'heroïna, 2 quilos de haixix, 65.000 euros, 6 cotxes de gamma alta i armes. Dels 6 detinguts a Tarragona, 5 són espanyols, un estranger, 3 dones i 3 homes. I atenció a aquesta, la Policia Nacional ha detingut a Tarragona un fugitiu polonès de 36 anys buscat per un homicidi comès al seu país. Va apunyalar diverses vegades un altre home i en va deixar un altre de ferit. Des de l'agost el buscaven a Alemanya, Holanda, la República Txeca i Irlanda. Finalment l'han trobat a Tarragona. Aquí feia servir la identitat d'un compatriota seu que compleix condemna a una presó de Polònia. Havia canviat l'aspecte físic, deixant-se barba, cabell llarg i, de fet, fins i tot s'havia sotmès a una operació estètica de nas per modificar el seu aspecte encara més. Segons la policia, també hauria intentat intentat modificar les seves empremtes digitals. En el moment de la detenció, l'home manipulava un carregament de 20 quilos de marihuana camuflat en pots de tomàquet que s'havien d'enviar a Polònia. La càrrega s'havia de carregar a una nau industrial de Perafort. Allà es van trobar també 400 llaunes buides, per això els investigadors creuen que podria formar part d'una organització estable de transport de drogues que ara hauria quedat desarticulada. I bona notícia avui, la producció de la Sala Trono de Tarragona els 3 aniversaris ha obtingut 4 nominacions als Premis Butaca. Opten al Premi a Millor Espectacle, Millor Direcció per a Jordi Prat, a Millor Actriu Protagonista per Rosa Voladeras i Millor Vestuari per Míriam Comte. Els Premis Butaca són uns premis populars, és el públic qui decideix qui s'emporta el guardó, per tant, les votacions estan obertes al web www.premisbutaca.cat. Es pot votar fins al 22 de novembre. I en esports breument, el Nàstic ha passat a semifinals de la Copa Catalunya després de guanyar 1-3 davant el Vilafranca i el Reus, per la seva banda, ha perdut per 1-0 davant el Cornellà i diu adeu a aquesta competició. Amb això arribem a les 12:32 minuts. Ens aturem només 2 minuts per la publicitat i continuem.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Últimos días para el descuento de tus sueños, el que se adapta a ti. Ahora un 50% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y servicio. En El Corte Inglés, especialistas en descanso.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vinga, pràcticament 35 minuts que passen de les 12, seguim en directe. Fins a les 9 del vespre està en marxa la Marató de Donació de Sang al Teatre Fortuny de Reus, 14a edició ja, i aquest any l'objectiu és superar les 900 donacions de la darrera convocatòria. Anem fins allà perquè tenim a la directora del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la Virginia Callao. Virginia, què tal? Buenos días y gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a vosotros por estar ahí siempre dándonos apoyo.
Oye, un placer, que además hoy te hemos atracado a mano armada, ¿eh? Te acabamos de llamar en directo.
Es un placer también para mí, por supuesto.
Oye, lleváis desde las 9 de la mañana, ¿no? ¿Cómo está yendo la mañana de momento?
Pues bueno, la mañana la verdad es que está yendo bastante bien, ¿eh? Hemos empezado ya a primera hora ya con muchos donantes, tenemos mucho personal aquí atendiéndolos a todos, creo que no ha habido colas, que no ha habido ninguna incidencia, todo ha ido muy rodado, llevamos ya, hemos superado las 200 donaciones. Sabemos siempre que las tardes suele ser más potente, suele haber más donaciones, sí. Pero bueno, vamos a un buen ritmo y bueno, ilusionados con llegar a esas 900, incluso a lo mejor más, a lo mejor quién sabe.
Esperemos que sean más, ¿eh? Yo espero tener que volverte a llamar mañana porque esto se ha desbordado,
sí.
¿Eh? Tenemos hasta las 9 de la noche.
Sí,
comentábamos esta semana en el programa, avisando también a la gente de que hoy se celebraba esta maratón. También esta vez, ya lo introdujisteis en la anterior, se puede donar plasma. Para esto hacía falta reservar hora, ¿no? Porque es una donación que requiere más tiempo que la habitual de sangre.
Sí, la donación de plasma es una cosa nueva que hacemos este año, ya fuera de lo que es el ámbito hospitalario. Lo hicimos ya en la Maratón de Tarragona y en la Maratón de Reus, pues por supuesto también estamos haciéndolo. Y como tú bien dices, es una donación distinta que se requiere pues como unos 40 minutos, que se conecta al donante a una máquina y que lo que hacemos es de alguna manera preverlo y hacer una cita previa, con lo cual el día de hoy tenemos ya programados a 24 donantes durante todo el día, pero sí que es verdad que como alguno de ellos nos falla pues por cualquier incidencia, pues siempre podemos de alguna manera convencer a un donante de sangre convencional para que haga la donación de plasma, y es lo que estamos haciendo, o sea que llevamos un buen ritmo también de donación de plasma.
Vale, por tanto, aquellos que se acerquen, pues oye, igual hoy por tiempo pues no puede ser, pero les podéis programar para otro día directamente en el hospital, por ejemplo, ¿no? Y
exactamente, sí. Nosotros lo que solemos hacer es apuntarnos el número de teléfono y llamarles para cuando en el hospital haya un hueco, pues ya citarles para cuando les vaya bien a ellos, tanto en el Hospital San Joan de Reus como en el Hospital Joan 23, incluso también en el Tortosa. O sea, tenemos los tres puntos fijos en nuestro territorio.
Uh-huh. Virginia, tengo que preguntarte en qué momento estamos ahora mismo de las reservas, porque la última vez que hablamos era, ¿no?, principios de septiembre, creo, mediados de septiembre, después de verano ya sabemos que es época complicada, pero ahora nos viene, tenemos muy cerquita la Navidad, que también es para vosotros una época un poco crítica, ¿no? ¿Cómo estamos ahora y qué necesitamos? A ver.
Sí, pues la verdad es que no estamos bien. Estamos en un momento difícil porque tenemos sangre para unos 7 días, cuando lo óptimo son 10-11. Incluso hay algunos grupos sanguíneos críticos, como pueden ser el A negativo o el O negativo, que tenemos reservas para menos de 4 o 3 días. Así que esta maratón nos va a venir muy, muy bien para dar ese impulso que necesitamos a ese stock que ahora mismo pues nos preocupa, porque como tú bien dices, dentro de muy poquito están ya todo el mundo pensando en las vacaciones de Navidad, en las fiestas, en los regalos, en lo que vamos a hacer de cenar, pero los hospitales no paran, los pacientes siguen estando ingresados, la transfusión sigue siendo necesaria y aquí estamos nosotros para intentar esas 1,000 donaciones al día en Cataluña que se necesitan.
Por tanto, tenemos un reto por delante, que es ayudaros a cambiar esta cifra que nos acabas de dar, ¿no?, que son estas reservas para 7 días. El año pasado fueron, creo, 911 personas, ¿no?, las que participaron en esta donación. Si alcanzamos la cifra, la misma, por ponernos, ¿esto qué reservas supone aproximadamente?
Bueno, pues la verdad es que vamos a alargar bastante los días de reserva, pero como siempre digo yo, como la sangre caduca, mañana tenemos que conseguir otras 1,000, pasado mañana otras 1,000 y así todos los días. Entonces, hoy es súper importante, pero mañana también hemos de intentar trabajar para tener donaciones todos los días. Es una cosa que tenemos que hacer diariamente todos los días del año, pero sin duda el empuje que va a dar esa maratón va a ser muy importante para poner las reservas pues en bastante más que lo que tenemos en estos momentos.
Uh-huh. No sé si ves cambios en el tipo de gente que se acerca a participar en días como el de hoy, o ve muchas campañas que organizáis en distintos sitios, ¿eh? ¿Ves que cada vez quizá gente, pues no sé si más joven o que hemos perdido un poco el miedo, o somos más conscientes, mejor dicho, de que esto es necesario que lo hagamos?
Sí, la verdad es que yo creo que poco a poco va calando el mensaje en la población, en la gente, ya nos damos cuenta, porque muchas veces lo vemos muy cerquita, en un familiar, en un amigo, en alguien conocido, en nosotros mismos, que tenemos que recibir sangre, ¿no? Sí. Y cada vez yo creo que vamos calando más, el mensaje va llegando más. Todavía nos falta, pero bueno, yo estoy contenta porque veo que en Tarragona la gente es muy generosa, muy solidaria. A Tarragona me refiero todo al territorio, sí, sí. Reus, por supuestísimo. Y bueno, en esa maratón lo bueno que tiene es que es como una fiesta de la donación fuera del hospital, y siempre sí que es verdad que vemos muchos donantes nuevos, gente que se acerca por curiosidad para ver qué es esto, para ver cómo se desarrolla una maratón en un teatro tan bonito como este, que quiero decirlo aquí, es un privilegio.
Es
estoy
verdad.
Ahora mismo hablando desde una butaca de la platea, y es que esto es una maravilla poder hacer una donación aquí en este teatro, ¿no? Es que, bueno, esto es un lujo que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer. Entonces, bueno, pues es un día bonito para que se acerque a alguien que no haya donado nunca y piense que, bueno, pues puede ser un día chulo para empezar a ser donante de sangre,
claro,
o donante de plasma. Así que animo a todo el mundo a que venga, que vale la pena de verdad estar aquí en esta maravilla de teatros.
Claro, mira, nos dijo en nuestro programa hace unos meses, nos dijo Joan Pera que el Fortuny era la Champions de los teatros. Pues a ver si eso también se aplica, ¿no? Y batimos hoy un récord, ¿no?, de Champions.
Pues, exacto, sí, porque realmente es muy, muy bonito. O sea, yo invito a todo el mundo a que venga a disfrutar de ese día. Si no pueden donar sangre, pues siempre pueden hablar con un amigo o una persona un familiar para que puedan venir, en fin. Y aparte también hay muchos actos, van a bailar, vamos a tener cantes, vamos a tener, bueno, de todo, para que sea realmente una fiesta y lo pasemos muy bien, aparte de hacer este acto tan bonito y tan generoso.
Pues venga, fins a les 9 del vespre, al Teatre Fortuny de Reus. Els hi vull veure a tots. El pati de butaca és ple. Virginia, un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Vale, gracias a vosotros, de verdad. Un placer. Gracias. Hasta luego.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
No pateixin, que no hem entrat en la dimensió desconeguda, encara que de vegades l'actualitat ens porti a pensar que sí, que estem en la dimensió desconeguda. Hem entrat en la dimensió de Daredevil. No sé si la sèrie, la pel·li, a veure amb què ve avui l'expert en sèries del programa, el David Serra. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Creus, és una... va amb segones, això? És que necessitem un superheroi que ens salvi de tot el que està passant?
Doncs sí, bueno... I ho estava pensant en veu baixa, m'ho estava dient a mi mateix, potser seria la solució.
Escolta, sí, que vingués aquí un esquad, no? Un esquadró de, pues, no sé, Daredevil, Batman, Superman, tots.
Sí, sí. Una cosa semblant és el que seria molt més... Vamos, penso que podria funcionar.
Sí, podria funcionar. És la tercera via, és la tercera via, Serra.
Sí, necessitem un Daredevil, però ja.
Però escolta, el tema és que jo coneixia, com m'has dit, avui no hem tingut gaire temps de parlar abans del directe, i jo pensava que era la pel·lícula, no sabia que hi havia una sèrie de Daredevil, o com es digui bé.
Sí, a veure, jo d'entrada te volia fer la pregunta, veig que tu només coneixes la pel·lícula,
sí.
I jo sincerament, a veure, d'entrada te tinc que dir que jo soc molt famós, ja ho sabem, els que em segueixen ja saben que sóc un enorme fan dels còmics Marvel.
Ai, sí, jo també.
I, clar, a mi la bona notícia me la van donar quan Netflix va arribar al nostre país i ens va assegurar que podríem veure la sèrie Daredevil, que tenia molt bona pinta. Confirmat. La sèrie Daredevil, que ja porta un temps llarg, que es va estrenar la primera temporada, jo ara em centraré en la segona, però de totes maneres la primera temporada és obligat parlar-ne perquè era la comparativa amb la pel·lícula. Jo vaig fer l'exercici, de veure la pel·lícula un altre cop. O sigui, jo sóc una persona que estic permanentment instal·lat a la Setmana Santa perquè faig me flagelo a mi mismo. O sigui, això és una realitat.
I vas tornar a veure la pel·lícula protagonitzada, sí, per Ben Affleck, i vas dir, venga, no n'he tingut prou, una altra vegada.
Exacte, i no, per saber realment si les meves apreciacions reals aquestes coses passen. Mònica, tu coincidiràs amb mi que a vegades tenim una idea d'una pel·lícula que pot ser molt bona o molt dolenta, i quan la tornem a veure, doncs canviem d'opinió. En aquest cas, no vaig canviar d'opinió, vaig intuir que aquesta pel·lícula es va fer 20 anys abans del que s'havia fet, i la van estrenar molt més tard, perquè jo no entenc a una pel·lícula que no té tant de temps, o sigui, no és una pel·lícula tan antiga, semblava feta a principis dels 80.
Sí.
O sigui, quan s'intentava fer alguna cosa una mica kitsch, perquè és molt kitsch. És una pel·lícula que, a veure, Ben Affleck a mi em va caure els peus. Pensa que jo amb Batman penso que es va rehabilitar, les meves pors, ho vam parlar aquí en el programa,
sí?
No recordo.
Tu creus que es va rehabilitar amb Batman? Jo no sóc partidària,
Bueno, aquí tindríem una discussió. Jo penso que va estar un nivell per damunt del Daredevil. No te diré que tiré per tirar coets. A mi això coincideixo
vale.
amb tu.
Mira, això t'ho compro, això t'ho compro. Millor que Daredevil, sí. Ara, com a Batman, sí. dintre de l'escala de Batmans, no. No.
Home, a veure, ho tenim molt clar, eh? O sigui, per mi és un Batman que estaria a mig camí entre els Batmans històrics perquè hi ha un fotimer d'actors que ho han representat.
Ah.
Però ens centrarem en Daredevil. Què passa amb aquesta sèrie? Pues que realment dona 20 patades a la pel·lícula perquè realment ens explica el personatge, és molt fidel al còmic, o sigui, la persona que... O sigui, el públic que encara no l'ha vista, jo sé que molta gent l'ha vist, però la gent que encara no l'ha vista, doncs té que tenir en compte de que realment és una sèrie en la qual Netflix va posar tota la carn, tota la pasta, per dir-ho clarament, per intentar fer una sèrie molt, molt potent. Llavors, aquesta primera temporada tenia un malvat genial, un antagonista brutal, el Matt Murdock, l'advocat sec, que per un accident de la infantesa adquireix una mena de superpoders,
uh-huh.
i que és per mi un dels millors personatges de la factoria Marvel, amb diferència amb molts, o sigui, penso que era un dels meus còmics favorits, en això ho tinc que confessar, que tenia molta por perquè realment no volia que Netflix perdés l'oportunitat de fer les coses ben fetes. I l'ha fet. Aquí el més important és que un antagonista genial que triga una mica en sortir, és veritat que triga una mica en sortir, que és el Wilson Fisk, que seria el Kingpin dels còmics, aquest mafiós enorme, calm, o sigui, té una força humana bestial, que és una ment maligna amb tot el que té que tenir un malvat de còmic.
Ai, que ho fa, sí. Fa Vincent D'Onofrio, a mi m'encanta aquest actor.
Bestial, bestial. Mm. O sigui, jo penso que a veure, és un actoràs, i jo penso que aquí la primera temporada doncs no va defraudar, va tenir el que tenia que tenir, sobretot aquestes combinacions de colors, que és una mena de segell de la factoria Netflix.
Sí.
Són els grocs, els verds, una mostra que realment és molt propera al còmic. De fet, cada escena d'acció està dibuixada gairebé com una vinyeta del còmic sense exagerar. O sigui, te dona una sensació d'estar veient un còmic en moviment.
Ah, mira, escolta, m'estàs fent venir ganes, de veure-la.
No, no, la primera temporada jo també n'asseguro que si t'estimes el còmic de superherois és la sèrie. A més, farem una comparativa, la farem molt ràpidament perquè de còmics n'he vist uns quants. Per exemple, a l'Arrow, molt fluixeta.
Fluixeta, sí.
Seria el Fetxa Verde. Es pot veure, però és fluixeta. El Gotham. És original, però és fluixeta.
Comença bé i després fluixeix. Sí, sí, estic d'acord. Estic d'acord.
I després la darrera que he vist, per comparar, o sigui, seria la sèrie de Flash, i també és fluixeta. O sigui, són sèries que comparativament aquesta demostren que estan anys llum, o sigui, que Daredevil està anys llum d'aquestes sèries de superherois que són entretingudes, això es té que reconèixer, però que no arriben a tenir la densitat d'una bona sèrie de superherois, o sigui, en totes les lletres.
Uh-huh.
Què passa amb la segona temporada de la que jo em centro? Que ja comencem a convidar personatges molt potents dels còmics Marvels. En aquest cas estaríem parlant que l'antagonista seria The Punisher, el castigador,
sí.
que a més ja m'han comentat que aquest personatge, que era un dels personatges forts de Walking Dead, el personatge del castigador, i que realment ho fa molt bé. O sigui, és un antagonista molt interessant, però té un problema per ser antagonista, que no el tenia precisament el Vincent D'Onofrio, el personatge de Wilson Fisk, que no és dolent del tot.
Mm.
Clar, estem parlant d'un personatge que realment ha patit tota la maldat de la màfia i que es converteix, evidentment, en un castigador molt violent. Això va en contra una miqueta de la filosofia del Matt Murdock, que té, com te diria jo, que és una mica panòlid, o sigui, és un personatge que encara creu que el ser humà es pot reconciliar. Però, bueno, té moments. I a partir d'aquí tenim doncs, l'Electra, que també és un, i la Mano, que seria la màfia, o sigui, serien els personatges una mica malignes, que és una organització criminal que, bueno, sembla que són immortals i que ve del Japó. És una sèrie molt entretinguda, va canviar el showrunner de la primera a la segona temporada, en aquest cas, van apostar precisament per la persona que ha substituït al Guillermo del Toro en la pel·lícula aquesta dels robots, el Pacific Rim, és el que precisament realitzarà Pacific Rim 2. I jo penso que és un bon showrunner, pensem que és un guionista productor. És una persona que té el control absolut de lo que serien els elements de la sèrie i que en aquest cas doncs, ha aconseguit per mi un producte que és molt bo, amb molta acció. Potser de cara a la primera o la segona temporada, ja t'ho dic a tu directament, ja l'espectador que vulgui sumar-se a l'aventura Marvel, hi ha com un decalatge. O sigui, sembla la primera acaba molt alt, la segona té un inici potent, no ho podem dir que no, però després d'haver vist les dues, el que tinc que dir és que hi ha com una certa descompensació. I potser per això, perquè el malvat no està a l'alçada o triga molt en aparèixer. Faré un petit spoiler amb tota la maldat, perquè per animar-te a seguir la temporada...
A veure...
Sí, ho faré. Ho faré perquè tampoc n'explicaré res. I és que el Wilson Fisk té presència. I això és molt bo perquè això vol dir que t'hauràs d'esperar una miqueta per veure la presència del dolent absolut de la sèrie de Daredevil. I no penediré, o sigui, realment penso que de les recomanacions que han fet, de les més entretingudes,
és aquesta.
Probablement una sèrie per descobrir.
Daredevil, jo mira, doncs no veig mal plan, tal i com està el pati, Serra, quan acabi de treballar demà al migdia, posar-me a veure la sèrie i no sortir de casa... No sortir de casa, no mirar el mòbil, no mirar notícies fins que l'acabi. A veure sí. Què ha passat quan acabi.
Jo em vaig desconnectar de tots els grups de WhatsApp, dels uns i dels altres, perquè m'entenguis,
sí.
Perquè és una manera de viure en pau i precisament poder disfrutar d'una sèrie com aquesta amb totes les de la llei.
Ah, doncs escolta.
Ui, la llei tampoc no sé si...
No sé si es pot dir, vigila, però... però jo crec que no és mal plan, eh? Ja t'ho dic ara.
No, no, no.
Perquè com que no sabem com acabarem, com a mínim, això que estem entretinguts.
Exactament, exactament. I a més és magnífica. O sigui, penso que és una sèrie... No podràs queixar perquè realment està molt ben realitzada. O sigui, és aquelles sèries que fan oblidar-te una miqueta del cinema. I pensa que ara que tenim Blade Runner i tenim pel·lícules magnífiques en les nostres cartoleres, doncs no és una mala opció.
Ah, doncs escolta, va, que és que aquí has anat, m'has tocat la fibra, que saps que a mi el tema dels superherois m'agrada molt. Doncs escolta, aquesta la veuré i et diré el què. Serra, t'he de fer una petició. Mira, que has dit abans Batman, ja saps que Batman és una de les meves debilitats. Et proposo un dia que parlem del Batman que hem vist a la tele. O sigui, des dels Batmans aquells fantàstics del Pau, Boing, la sèrie mítica de televisió, fins al Gotham d'ara, no? Que potser és el més nou que s'està fent sobre Batman.
I les sèries d'animació, que estan molt bé, que precisament el millor Batman que ens trobem a la televisió és la sèrie d'animació, són les sèries d'animació.
Doncs escolta, un dia parlem del Batman que hem vist a la tele, d'acord? No el del cine.
Perfecte.
I per cert, t'informo que estic veient el Ministerio del Tiempo.
Bueno, i què tal? Què et sembla?
Doncs m'està agradant, eh?
Sí.
I veig alguna cosa que me xirria, que es diu, però m'està agradant. Sí, mira.
És una sèrie que, a veure, jo tinc que dir, és una sèrie que per la qual jo vaig entrar de puntetes perquè, bueno, els prejudicis són els que són i em va sorprendre perquè vaig descobrir primer l'enorme carinyo, o sigui, l'estimació amb la que l'equip de producció i els guionistes han entrat. No és perfecta, jo suposo que aquí el gran problema sempre és el mateix. Per una banda el pressupost
sí.
I per un altre costat que tenim, evidentment, un rodatge doncs, que moltes vegades està molt limitat per aquesta manca de calés, però també perquè el sistema americà és colossal, és una màquina de precisió. Aquí moltes vegades penso que hi ha bones idees, bons conceptes, però no sempre tens la capacitat última de poder du a la pantalla el que realment el guionista voldria. Perquè jo he sentit parlar-ne molt de com se treballen els equips de producció que a la vegada s'assemblen més o intenten assemblar-se més a aquest sistema de producció anglosaxó, que en aquest sentit és ideal, però que moltes vegades el que són les cadenes de televisió doncs, generalistes, etc., doncs, plantegen barreres que és molt, molt complicat que per molta imaginació que tu tinguis, arribar al punt del que t'agradaria dur a la pantalla. Això és un hàndicap. És una limitació que fa molt de mal.
Estic pensant ara amb això del Ministeri del Tiempo, que no sé què prefereixo, si un esquadró de superherois o una porta del temps, noi, per marxar.
Sí, no, són dues opcions que tots dos hem de tenir molt en compte.
No sé, tu tens clar a quina època te n'aniries?
Jo tinc clar que m'aniria probablement... Mira, no jo ara mateix penso que una opció seria anar-me directament a l'època romana, però a l'època d'Augusto en Tarraco. O sigui, aquí he de dir, anem a passar unes vacances. Evidentment, tindria que escollir molt bé la zona, no? Perquè no vagi a caure a un sector d'esclavitud, no? I acabi d'esclau d'un patricio. Però, bueno, jo penso que fins i tot aquests en aquella època vivien bé.
Sí.
Perquè ja el professor Barbulo, de Tarragona, sempre deia que aquí Tarraco doncs era un lloc paradisiac, i sobretot a l'època d'Augusto, la veritat és que el nivell de vida era alt, i hi havia el sossec necessari per tenir tranquil·litat. Per això jo ho tinc marcat, no? El meu rellotge del temps particular.
Bueno, doncs escolta, haurem de provar. Que vagin pensant els oients també a quina època se n'anirien i ens ho expliquen a través de Twitter. Serra, un plaer com sempre. Ens veiem la setmana que ve.
Enorme. I recorda, soc Daredevil.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito. ¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Todo se lo lleva el aire.
La nostra cançó del dia, que és aquest Son Ilusiones de Los Chitos, i posem la nota d'humor a la jornada i amb la música arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, les escapades, i molt atents a la sintonia de COPE perquè hi podran seguir en directe la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sembla que està prevista per 2:15. Carles Puigdemont apunta totes les informacions que tenim fins ara a que compareixerà per anunciar que dissol el Parlament i convoca eleccions autonòmiques. Ho sabrem en aproximadament mitja hora, ho sabrem aquí, en directe a COPE. No se'n vagin. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Els esperem demà a partir de les 12:20. Acabin de passar bon dijous.
La ilusió a un lado no se puede estar viviendo siempre pensando y pensando. Son ilusiones. Son ilusiones.